Aldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
El baix baríton Bryn Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran Lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó gal·lesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passa un minut de les 10 del matí, encara acompanyats de l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte, molt pendents a aquesta hora del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on ha de compareixer el president de la Generalitat per actualitzar l'última hora de l'incendi que des d'ahir al matí crema les Gavarres. Allà, a l'Empordà, hi tenim el Fèlix Martín a la Bisbal. Fèlix, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
A punt de compareixer el president Illa, eh?
Sí, exacte, hi ha moviment ja de... S'ha acabat aquesta reunió de coordinació que estaven fent des de fa mitja hora i veiem que estan sortint, estan parlant, però encara no venen fins al punt on estem els periodistes esperant per aquesta compareixença del president. Suposo que no tardarem massa, això sí.
Fèlix, amb qui s'ha reunit el president de la Generalitat aquest matí?
No ho hem vist, no ens han deixat entrar exactament fins al lloc on eren, però evidentment hi havia també la consellera Parlon, hi havia també alguns alcaldes de la zona i evidentment hi havia tots els tècnics i responsables tant de bombers com d'agents rurals i Mossos d'Esquadra.
Recordem que hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades i...
Sí, entre 2.200 i 2.400, agents rurals aquest matí ens limitaven a 2.200, però és evident que la superfície exacta costa molt de discernir a aquesta hora. Aquest seria el perímetre que hauria abastat aquest incendi. Hi haurien plaques, clapes al mig, que potser no estarien cremades, però sí que es treballen aquesta superfície al voltant de 2.200 hectàrees, la meitat al municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura.
Són 7 municipis els que s'han confinat, entre 10 i 12.000 persones confinades, tot i que el missatge de confinament es va enviar a 40.000 persones. Concretament són els municipis de Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Fèlix.
Exacte. Sí, són tots els pobles que hi ha, per dir-ho així, des de la Bisbal, ens en posem d'esquenes a la Bisbal, mirem cap avall, doncs és el que hi ha a dreta i esquerra i anant cap al sud, mirant cap a la costa i anant cap a Santa Cristina d'Aro i cap a l'interior, el Gironès. Aquests municipis són els més pròxims on va començar l'incendi ahir, que ha afectat un 97% del massís de les Gavarres, que és aquesta zona forestal tan àmplia, tan plena de vegetació i que continua cremant a aquesta hora.
Amb uns bombers que han estabilitzat ja el 70% del flanc dret, tu ets a la Bisbal, ets al pavelló municipal, oi?, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament. Expliquem-ho. Parlem també de l'incendi de la Bisbal, l'incendi de les Gavarres, però és que és on es va començar. El que passa és que aquesta nit on ho han passat més malament són a les urbanitzacions de Calonja i de Sant Antoni.
Són aquestes dues urbanitzacions. Escoltàvem el suplement, el veí que ha trucat i que se li estava cremant la casa. És una de les cases afectades. Malauradament hem de parlar a aquesta hora de com a mínim 2-3 habitatges que han cremat. D'altres també hi haurien afectacions parcials. Són urbanitzacions a peu del massís de les Gavarres, a l'entrada de Calonja i l'altra a l'entrada de Santa Cristina d'Aro. És on més s'han patit les conseqüències d'aquest incendi forestal. Aquí, al centre de coordinació, som al mig de la Bisbal d'Empordà, al pavelló d'esports, és on s'ha establert aquesta atenció a la premsa, on hi ha els diferents operatius d'agents rurals, de Mossos d'Esquadra, de bombers, que es coordinen, que planifiquen sobre el terreny les actuacions a fer.
Jaume, a nivell de comunicació política, tu que l'has tastat de prop també, en quin moment es decideix i com es decideix també que quan hi ha un desastre natural, com pot ser un incendi, com pot ser una dana, qui compareix per actualitzar per part del govern la primera informació del dia ha estat a les 8 en punt del matí al cap dels bombers, però ara a les 10 veurem alguna autoritat política. En un primer moment es pot pensar que qui li toca que compareixes a la consellera d'Interior, Núria Parlon, però sembla que qui sentirem és el president de la Generalitat. Aquí és evident que també hi ha en joc una partida política davant d'un incendi, davant d'un desastre natural, i només cal veure el que li va passar a Carlos Mazón.
Jo crec que amb un incendi d'aquesta magnitud qui ha de sortir és el president, és així. Aquest dijous vam estar, per cert, al centre operatiu de Ferrocarrils de la Generalitat, parlant de la comunicació en cas d'emergència, i se'ns explicava el punt d'equilibri entre fer sortir els tècnics i fer sortir els polítics, no? Sempre és un tema delicat. Jo crec que el president ha fet bé d'anar-hi avui, no ahir. Ahir segurament hauria fet molta més nosa pels bombers, pels tècnics, per Protecció Civil, que no pas avui. Avui sembla que la cosa està més estabilitzada, per tant és més fàcil, i per tant jo crec que avui havia de sortir el president, com sembla que serà el cas, i la comunicació prèvia a les primeres hores era a càrrec dels bombers, i crec que de moment la part formal és correcta. Veurem què diu el president.
Què diu la teoria sobre aquest equilibri entre tècnic i polític? Les compareixences, sobre les comunicacions tècniques i polítiques?
Jo tinc el convenciment que també ho vam veure, per exemple, els atemptats a les Rambles del 17.
O a la pandèmia. Allà veiem l'exèrcit.
La gent fa cas dels bombers, dels metges, dels Mossos, dels tècnics, diguem, que és qui sap la informació, i crec que d'un temps cap aquí els polítics han entès que ells han de fer la valoració política, i per cert, ells han d'endur-se'n el cost polític de la cosa. És a dir, la gent no pot descarregar la responsabilitat o la ràbia damunt dels bombers, damunt dels Mossos, perquè evidentment, com abans hem sentit, un senyor se li crema la casa al qual li havien dit que havia d'estar confinat, això no és culpa dels bombers. Els bombers tenen molts problemes avui i fan el que poden amb la màxima bona fe. Per tant, la responsabilitat política sempre ha de ser del polític. Per tant, crec que han de sortir sempre els dos, compensats, equilibrats, sense molestar-se, sense trepitjar-se, perquè aquell que dona la cara davant dels ciutadans i, per tant, rep o no rep els vots subsegüents, han de ser els polítics i no pas els tècnics.
Olga.
Sí, jo seria partidària d'una tricefàlia perfecta, no? Crec que la imatge del responsable de bombers és indispensable en aquests moments. Crec que la imatge de la consellera que pertoqui també, potser per respondre a les qüestions més tècniques dels periodistes després de que el president de la Generalitat hagi fet la seva valoració política, no? D'aquesta forma tenim un responsable que sap com funciona, que sap tot el que té a veure amb el minut a minut de l'incendi, que hi està sobre el terreny, que seria el responsable dels bombers. Tenim una valoració institucional, política, que seria la del president, en aquest cas el president Illa, parlant d'aquestes conseqüències i què és la que espera la ciutadania. I jo crec que també tindríem en aquest equilibri la consellera pertinent, per tal de que els periodistes, si no és el president qui té aquestes xifres, doncs puguin abaixar les seves preguntes, adreçar les seves preguntes a la consellera, i que ella sí, qui s'hi hagi de mullar una mica més amb les respostes. D'aquesta forma, la imatge dels tres queda, des del meu punt de vista, compensada. No? No sé si serà així o no. És possible que els veiem però que no hi participin, però en qualsevol cas és el que a mi m'agradaria veure comunicativament parlant.
Un segon. Jordi Terrades és enginyer forestal i director gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant molt d'aquest polvorí i anem esbrinant també de que el massís de les Gavarres és principalment un bosc privat. Molta gent critica que no s'han fet les feines preventives que tocaven.
Doncs, mira, efectivament sí que les Gavarres és un bosc privat, però com ho és la major part de Catalunya, que els boscos són privats. I precisament aquí a les Gavarres hi ha una particularitat important. Els propietaris privats estan fent una gestió forestal molt activa. Val? Generalment hi ha una molta gestió forestal. I de fet, de vegades sembla que el fet de ser privat determini la situació del bosc. I a Catalunya, les dades el que ens diuen és que és molt més activa la gestió forestal privada que no pas la pública. Val? En aquest sentit, sempre es podria fer més, i la pregunta que ens haurien de fer potser és: per què no estem gestionant més boscos als privats, no? Hi ha moltes raons de fons, no n'hi ha cap de que sigui simple, però sí que n'hi ha moltes que expliquen, doncs, aquesta manca de gestió.
Però cuidar els boscos és una tasca dels privats, o hauria de ser una feina que el sector públic impulsi les mesures necessàries, és a dir, també els diners, perquè els privats tinguin la capacitat de fer aquests treballs, aquestes feines?
Doncs la pregunta que has fet és exactament la mateixa resposta. El bosc privat té una particularitat de que té un interès públic, perquè tots gaudim dels boscos, tots necessitem dels boscos pels serveis que ens donen a la societat, i per tant, no només depèn de si un privat pot fer-ho o no, sinó que l'administració ha d'impulsar i posar els recursos econòmics i tècnics perquè així es pugui fer. Perquè si la gestió només depèn de l'economia de mercat, evidentment el nostre futur és molt limitat amb el que és la gestió forestal, perquè el mercat actual del que és el producte, els productes que es deriven del bosc, és un mercat molt petit, amb molt poc valor, i per tant, doncs, per si sol és impossible que això avanci. En aquest sentit... Ah, perdó.
No, endavant.
En el que anava a dir, aquí l'administració pot fer moltes coses per ajudar, i de fet les està fent, i de fet hi han canvis importants que el govern està impulsant, que doncs seran que esperem veure els efectes, no? Però, per exemple, els ajuts que es donen per la gestió forestal avui en dia per prevenció d'incendis forestals en finques privades, la línia d'ajuts és de 5 milions d'euros per tots els boscos privats de Catalunya. Això no és... no és ni un 0,01% del pressupost de la Generalitat, quan els boscos és la principal infraestructura del país, ocupen més del 65% del territori. Per tant, hi ha un desequilibri molt gran entre una infraestructura que necessitem com a societat i la inversió pública realment que hi arriba.
Quines característiques té el massís de les Gavarres, aquest bosc? Són alzines, són pins, i per què és un polvorí?
Doncs és una zona bàsicament que hi ha molta alzina surera, que per tant hi ha una activitat també d'aprofitament del suro, i també una zona de pinedes, val? A part d'aquestes particularitats de les suredes, que és una cosa molt particular d'aquest espai, sí que tenim els problemes que tenim arreu dels boscos de Catalunya, que és uns boscos molt pressionats pel canvi climàtic, per les sequeres dels últims anys, en el qual doncs ha fet que aquests boscos estiguin molt estressats també. Hagin passat anys d'estrès molt gran, amb molts arbres morts a dins del bosc, que no s'han pogut retirar per les nevades, per les sequeres, etc. I el problema que tenim és que tenim un paisatge, el paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, amb un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps, i el que necessitem és de l'ús de la tècnica i de la ciència per adaptar aquests boscos al clima que tenim avui i al que tindrem en el futur. Per tant, el que ens fa falta és una gestió forestal activa, no només a les Gavarres, ens falta a tot Catalunya. Avui es parla de que les Gavarres és un polvorí, però el polvorí en realitat el tenim a tots els boscos de Catalunya, no és un tema concret.
Falta pedagogia, cultura dels incendis també entre la ciutadania, tenint en compte que una de les imatges del dia també són veïns abandonant casa seva malgrat les ordres de les autoritats de quedar-se a casa confinats, o la condició humana fa inevitable també que davant del perill de veure unes flames que semblen més a prop del que realment estan, doncs abandonis casa teva i acabis cometent o posant-te en perill?
Doncs mira, amb aquest tema seré molt clar. Falta cultura de la gestió de l'emergència a la població, falta cultura de l'autoprotecció, i la història ens diu que els accidents més greus mortals en els incendis és quan la gent fuig i no segueix les instruccions. S'ha parlat de Portugal, però no voldria recordar també l'incendi de Sant Llorenç Savall, que vam tenir fa uns anys a Catalunya, que també van morir un grup de persones, i van morir precisament quan van fugir de casa seva. Per tant, amb això sí que seria molt clar. Sempre seguir les recomanacions de les autoritats, perquè quan es fuig és quan hi ha el risc més gran.
Doncs clarivident, el Jordi Terrades, l'enginyer forestal, director gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Un minut per arribar a 11:15 del matí. Continuem pendents d'aquesta compareixença a la Bisbal d'Empordà. Deixeu-me donar les gràcies a l'Eduard Voltes, al Jaume Clotet, a l'Olga Ruiz i a la Marta Monforte. Bona temporada. Bon estiu. Ha estat una mica diferent del que ens ho imaginàvem, aquesta tertúlia final, però us espero a tots al setembre puntuals. Gràcies per tot, de debò.
Ja ens diràs el dia.
No, el primer cap de setmana de setembre arrenca la temporada regular de Catalunya Ràdio. No, espera, apunta-t'ho ara, Eduard, perquè t'espero.
No m'apuntar-ho.
És a dir, no vull sorpreses. 31 de setembre, no, 31 d'agost comença la temporada regular, evidentment, amb el matí de Catalunya Ràdio, i nosaltres el primer programa veig que cau 5 de setembre. Aquí us espero.
Perfecte. Vinga, fins al dia. Moltes
gràcies. Salut. Gràcies. Gràcies, Marta, una abraçada. Fem una pausa i continuem mirant cap a les Gavarres.
El suplement. amb Roger Escapa.
Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi!
Al!
Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Tres minuts passen d'un quart d'onze del matí. A aquesta hora, mirant cap a les Gavarres, el Fèlix Martín a la Bisbal d'Empordà, pendent de la compareixença del president de la Generalitat, acompanyat dels bombers, dels alcaldes també de la zona, de la consellera d'Interior. Tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio la Maika Navarro. Maika, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger.
Doncs mira, avui tot una mica diferent del que ens havíem previst.
Sí,
però és evident que des de les 6 del matí estem explicant tot el que dona de si amb aquest incendi, amb tantíssima gent afectada i amb uns bombers que continuen treballant de valent, malgrat que les notícies no són negatives del balanç de la nit, eh?
Efectivament, sí. De veritat és que la situació de la nit era bastant preocupant, però bueno, ens ha ajudat el vent i, evidentment, aquesta feina incansable de, no només de bombers, sinó principalment bombers, però tot els serveis d'emergència i d'extinció que treballen al voltant de, i que treballen amb un dispositiu d'aquestes característiques. Hem d'estar contents perquè no hi ha afectació de persones. Sembla ser que algun 3-4 cases
s'havia
cremades del tot. I
algun dels propietaris l'hem pogut saludar i n'hi havia un que estava desesperat.
Desesperat. Sí. Bueno, doncs les cases es refan i continuar creuant els dits, doncs perquè les condicions climatològiques ajudin aquesta feina, i sobretot el que més s'ha de demanar també és prudència a les persones, que quan bombers parla i a les autoritats demanen confinament, doncs que la gent s'ha de confinar, perquè després les conseqüències són letals.
Som enmig de diverses onades de calor, n'hem deixat una enrere al voltant de la Revetlla, ens en ve una al damunt d'aquí 4 dies, i això també preocupa especialment els bombers, però és que en aquest impàs, en aquest entremens, continua fent moltíssima calor, més de la que és habitual en un final de mes de juny, al que és un principi del mes de juliol. Avui en aquest estudi amb la Maica Navarro ens acompanya també el doctor Bulbena, un home que s'ha fet un fart d'estudiar precisament la calor, com afecta la calor a la condició humana i al nostre estat d'ànim. Doctor Antonio Bulbena, bon dia i bona hora.
Bon dia i encantat de ser avui aquí passant fresquet en aquest magnífic ambient que teniu.
Com porta vostè la calor?
Doncs faig el que puc i procuro que no m'atabali gaire. És estimulant la calor en molts aspectes, però també és important que sapiguem que, a part de la incomoditat que dona, ens pot avalar una miqueta la conducta.
El cert és que ens afecta l'estat d'ànim i que hi ha diversos estudis que ho demostren i demostren precisament que creix l'agressivitat del comportament humà amb la calor.
Sí, això ja en Shakespeare ho deia, en el Romeo i Julieta va dir alguna cosa així com ara en aquests dies de calor la sang boja s'agita. O sigui que això estem parlant de Romeo i Julieta. I, de fet, nosaltres vam començar a estudiar, recordeu la onada de calor del 2003 que vam tenir aquí, i va haver-hi mortalitat? Doncs nosaltres vam estudiar què passava en les urgències psiquiàtriques.
Ah, en aquest 2003.
I, que, per cert, clar, quan vols publicar sobre mortalitat, tothom t'ho publica, però coses mentals em va costar molt publicar-ho. Però aquí vaig publicar aquí, als Estats Units. O sigui, l'Hospital del Mar va ser pioner en això. I vam trobar que aquells dies una mica més d'urgències hi havia, però sobretot hi havia més agressivitat.
Més agressivitat.
I això va ser dels primers treballs que sortien. Després s'ha demostrat, o sigui, claríssimament hi ha més. Hi ha molta més agressivitat i violència.
De seguida continuarem desgranant, evidentment, aquests estudis. Ara qui compareix, sí, és el president de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà. El seguim en directe també a l'antena del suplement, Salvador Illa, amb uns apunts al braç i atenent també a les mans i atenent també les... els micròfons de tots els periodistes i mitjans. Som-hi.
Des d'ahir a primera hora del matí en l'extinció d'aquest incendi. És un incendi important, naturalment començant pels bombers, pel, tot el cos de bombers, que està, a més, en una situació de mobilització extraordinària, i continuant per tots els cossos i forces de seguretat, els policies locals, els agents rurals, les ADFs, els pagesos, el col·lectiu de la Creu Roja, totes les persones que hi han col·laborat, i també molt especialment els alcaldes i les alcaldesses dels municipis afectats, que han tingut un paper de màxima col·laboració i de presa de decisions entenimentada i coordinada, que això és clau en aquests moments. Per tant, començo per aquí amb el meu agraïment a totes aquestes persones. També a la Unitat Militar d'Emergències, que vam activar ahir a la darrera hora del matí i que es va desplaçar amb rapidesa i està també col·laborant en aquestes tasques d'extinció. Com està l'incendi? Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar. Per tant, l'objectiu del dia d'avui i el pla d'actuació dels bombers pel dia d'avui és estabilitzar sobretot el flanc dret d'aquest incendi. Els efectius mobilitzats són els màxims disponibles. Hi ha 440 bombers. Perquè es facin vostès una idea, és el nombre de bombers que hi ha de guàrdia a Catalunya en un dia normal. S'ha mobilitzat tot el col·lectiu de bombers, i vull agrair també la predisposició que han tingut aquests professionals, en fi, que és la que ens fa sentir orgullosos de la feina que estan fent, no? I s'han afegit 100 unitats, 100 persones de la Unitat Militar d'Emergència. Per tant, tenim els efectius necessaris per aconseguir aquest objectiu, que és estabilitzar el flanc dret, sense oblidar el flanc esquerre, que és el que ens ha donat més problemes aquesta nit, perquè és el que afecta més a zones habitades, a urbanitzacions, i que, en funció de com vagi el vent, doncs hi ha d'estar molt atent. Perquè hi ha focus secundaris, en fi. Però ara, l'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida. Hi ha hagut una masia cremada, Cal Marcó, hi ha hagut dues urbanitzacions, Mas Ambrós i Les Cabanyes, amb afectacions en una d'elles, en una casa, que s'ha cremat completament, i en les altres, amb moltes afectacions a tanques i a jardins. Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals. Hi ha hagut aquestes afectacions, insisteixo, aquests vents, hi ha hagut també un animal d'un ramat, doncs, que perdó la vida, i segueixen l'objectiu, diguem-ne, no tenir cap afectació personal i disminuir al màxim les afectacions personals. Quines mesures estan vigents? Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. La Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, Segaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Anem a ser prudents. No estem davant d'un foc estabilitzat. Estem davant d'un foc que estem intentant estabilitzar-lo, sobretot pel flanc dret. Per tant, segueixen vigents les ordres de confinament en aquests municipis i si al llarg del dia d'avui doncs es poden flexibilitzar aquestes ordres en alguna part d'aquests municipis, doncs es farà. Vull agrair que els alcaldes han actuat amb coherència i amb enteniment i han suspès les activitats que es feien en aquests municipis. Crec que és una mesura de prudència necessària i exigida. Els vull comunicar també que ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. És una ordre que ja s'ha cursat l'ordre oportuna i a partir d'allà mateix es dificultarà l'accés a l'espai natural de les Gavarres, que queda tancat com a mesura de precaució. Vull dir-vos també que començarem demà una onada de calor important a Catalunya, que les previsions meteorològiques ens diuen que s'allargarà fins dimecres i que ens obligarà a extremar les precaucions a tot el país. A partir de demà es donaran les instruccions oportunes i no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant aquesta onada de calor. Però venen uns dies en què tots els ciutadans de Catalunya hem d'extremar les precaucions i seguir les indicacions que ens donguin les autoritats de protecció civil. Comunicar-vos que farem una altra reunió amb els alcaldes a les 9 del vespre per avaluar com ha evolucionat el dia. Naturalment, durant el dia d'avui, els responsables de bombers, la consellera Parbon, els aniran tinguent al corrent de com evoluciona les tasques d'extinció i d'estabilització, sobretot d'aquest flanc dret, però al vespre farem una altra reunió amb els alcaldes, amb els que estem en permanent comunicació, per avaluar com estan les coses i poder veure si convé prendre alguna mesura addicional o si podem flexibilitzar alguna mesura. La situació és aquesta. Per tant, un segon dia de feina intensa. A vegades les persones que viuen en el territori, pel coneixement que tenen del territori, poden tenir un sentiment de familiaritat amb l'entorn i de falsa seguretat, no està res fet. Per tant, torno a fer una crida a la prudència. I a partir d'aquí em poso a la seva disposició i tenen preguntes a fer.
Sí, té sentit prendre totes aquestes mesures i mantenir, per exemple, la cantada d'Havaneres d'avui i el Festival de Cap Roig, que mobilitza moltíssima gent?
Té tot el sentit, perquè les zones que estan confinades són els 7 municipis que he dit. En aquests municipis hi ha un confinament, hi ha una restricció de mobilitat. En els municipis que no formen part d'aquest perímetre, doncs no hi ha restriccions i, per tant, actuant amb prudència es poden mantenir aquestes activitats. No? Actuant amb prudència i amb seny, però hem de ser, diguem-ne, les mesures han de ser les ajustades a la necessitat que tenim i són aquests 7 municipis els que ens diuen els responsables d'extingir l'incendi que hem de tenir aquestes mesures de confinament i de reducció de mobilitat.
Es plantegen demanar la declaració de zona catastròfica o encara...
El que ens estem plantejant ara és estabilitzar sobretot el flanc dret i hem parlat amb els alcaldes, llavors avaluarem els danys que hi hagin i, naturalment, el govern de Catalunya estarà al costat dels municipis i de les persones afectades per poder restituir. Però fixi's, l'única cosa que no té solució és si hi ha una afectació personal. I perquè no hi hagin afectacions personals, sisplau, a ciutadania, que segueixi les indicacions que es donen, com està fent fins ara, i també ho vull agrair. Vull agrair el capteniment de la gent, sé que són dies, doncs, en fi, un cap de setmana, que una... vull agrair el capteniment. Perquè l'única cosa que no té solució, l'única, és si hi ha una afectació personal.
President, la causa de l'incendi s'està investigant, hi ha una persona detinguda, una persona que feia tasques de manteniment en una carretera amb una empresa subcontractada per la Generalitat. Vostès han preguntat a l'empresa, deien que no sé si quina resposta tenen i si la persona sabia, era conscient del Pla Alfa i dels treballs prohibits amb una radial a la zona.
En aquest cas, com en tots, arribarem al fondo. De moment el que li puc dir és que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Ens hem, evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació, i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final, i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, doncs les substanciarem i les donarem les públiques explicacions. Això em permet, la seva pregunta em permet, també fer una crida a tothom a extremar les mesures de precaució, sobretot aquests dies d'onada de calor. Perquè fixi's vostè, doncs, que un treball sense les adequades, pel que sembla, precaucions i sense seguir les indicacions, doncs mínim queda llevat, no? Per tant, sisplau, són dies d'onada de calor, la temperatura és molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
President, es planteja cancel·lar festivals com el Cap Roig o les Habaneres de Palafrugell demanar, vaja, que...
Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. I el que estic dient és que hi ha 7 municipis afectats, amb unes ordres de confinament. En aquests municipis, naturalment que sí, els altres municipis que no estan en aquest radi es poden fer amb precaució aquestes activitats. Si veiem durant el dia d'avui que s'ha de prendre una mesura addicional, la farem, però s'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho. I el que no, doncs amb precaució i amb prudència i amb seny, que estic dient que hi ha una onada de calor i que són dies complicats, però això tampoc ens ha d'impedir desenvolupar amb prudència les activitats que s'han de desenvolupar.
Però... la gent de l'àrea metropolitana que no vingui a la Costa Brava?
Reduir la mobilitat, sobretot en aquests 7 municipis confinats, i la resta de gent que actuï amb màxima precaució.
Fent un breu tant en castellà.
President, en tot cas, abans, arran d'aquest incendi de les Gavarres, tothom temia un foc aquí, que en aquestes muntanyes entre el Gironès i Baix Empordà, i aquests dies, aquestes últimes hores, s'estan reiterant les demandes, també les crítiques, per la falta de neteja dels boscos. Pot ser un punt d'inflexió el que està passant perquè la Generalitat també prengui alguna mesura al respecte?
No, la ciutat ja ha pres les mesures. A partir de l'any passat, jo ja vaig sortir dient que havíem de gestionar els boscos i vaig dir-ho inclús més directament, que s'ha de reduir massa forestal. Ho vaig dir l'any passat, si ho recorden vostès, i alguns em van dir, vostè què diu? El que torno a repetir ara, que el bosc s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer tales d'arbres. I s'ha començat a fer. I s'ha posat en marxa un pla per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades, i ho estem desplegant i ho seguirem fent. I el que avui el que estem veient, aquest incendi, el que ens fa és, ens confirma que anem a la direcció correcta. La seva implementació d'aquestes mesures té el seu temps, no? Molt important també fer les franges de protecció a les urbanitzacions, s'han posat recursos per poder-les fer, i això bé, ho estem desplegant, i el que ens confirma aquest incendi és que hem de seguir-ho desplegant amb la màxima agilitat possible.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, que compareix ara, també responent les preguntes en castellà, des de la Bisbal d'Empordà, sentíem la pregunta que li feia el nostre company, el Fèlix Martín, insisteix al president que els bombers continuen treballant de valent, gairebé 440 bombers en aquest radi de 2.400 hectàrees, amb un foc que potencialment pot afectar fins a 7.000 hectàrees. Estan preocupats, però la nit les feines de matinada han anat bé. L'objectiu, diu, és estabilitzar el flanc dret, però també preocupa el flanc esquerre, que és el que ha provocat sobretot aquests problemes a la nit i de matinada amb les urbanitzacions a tocar de Sant Antoni de Calonge i de Calonge, amb diversos veïns que han desobeït l'ordre de quedar-se a casa i han tirat pel dret, han marxat, han abandonat la casa, posant-se també en risc. Per tant, el missatge és claríssim. Aquests 7 municipis on hi ha aquest risc i on crema el foc han de continuar confinats tots els veïns, són Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro. El president que ha explicat que de moment no se suspèn ni la cantada de Havaneres ni el festival de Cap Roig, limitar la mobilitat al llarg de l'AP7, especialment de tots aquells privilegiats que tinguin segona residència i vulguin anar a passar el cap de setmana a l'Empordà, doncs s'ho estalvien, perquè som enmig d'aquesta onada de calor que estàvem comentant amb la Maica, i avui a les 9 del vespre ha dit que es tornarà a reunir tots aquests alcaldes amb els bombers per intentar doncs, actualitzar també com evoluciona aquest incendi. Acaba aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de Salvador Illa des de la Bisbal d'Empordà. Maica, tot sobre el previst, en la línia del que hem anat explicant aquestes últimes hores, continua aquest risc molt alt, no està ni de bon tros controlat ni estabilitzat l'incendi, però es va pel bon camí.
Sí, a més és que aquí, que penseu que les tasques d'extinció és que estan... Aquí això és una ruleta russa, estan... Tots aquests grans incendis depenen molt de les condicions climatològiques i després la gent ha d'ajudar. I ara recordava els terribles incendis de Portugal de l'any passat. La gran major, els morts van ser tot de persones que van desobeir l'ordre de confinament i el foc els hi va enganxar amb els seus vehicles marxant de les cases. Per tant, quan els serveis d'extinció et diuen o les autoritats et diuen que has d'estar confinat, s'ha de confiar i s'ha de respectar. I quan la gent explica que és millor doncs, restringir aquesta mobilitat, doncs és per moltes raons i, entre d'altres, doncs per no dificultar la mobilitat de tots aquests serveis d'emergències que estan involucrats en l'extinció. Ja no només són bombers, sinó que són tots aquests agents rurals, Mossos d'Esquadra, ADF, voluntaris, etcètera, sanitaris, i confiar. O sigui, confiar. Hi ha un principi d'autoritat i hem de confiar en les autoritats.
El que passa és que aquí entra molt el component psicològic de la por, de la nit. Crec que ho van fer molt bé els bombers quan van avisar d'alerta quan es fa fosc. Les flames fa la sensació que estan molt més a prop
del
que realment estan, i això provoca a vegades prendre males decisions personals i posar-te en risc. Però la por, sí. I aquí aprofitant que tenim un psiquiatre...
Un catedràtic en psiquiatria. Sí, perquè hi ha aquesta... Bueno, primer la fascinació pel foc, o sigui, el foc és un fenomen que atrau d'una manera hipnòtica, o sigui, la gent va a veure el foc amb una... i té aquesta barreja d'adrenalina que et fa por, però a la mateixa hora t'enganxes allà com una paparra. Però després aquesta falta de respecte al principi, o desconfiança, no? Si t'estan dient que t'has de quedar confinat, doncs no sé, intento obeir.
Saludàvem, ja no sé, alguns dels experts que deia manca de cultura i de formació i d'alguna manera d'educació davant d'un fenomen advers.
Roger, no serà perquè no som un país d'incendis,
Sí. Vaja. Jo primer, el tema de la fascinació, de fet hi ha una patologia que es diu arsonistes, que són els incendiaris. Això n'hi ha, que no sempre són bombers. A vegades sí, però no sempre. Però vull dir que és un tema curiós, amb aquest tema de la fascinació. Però això que esteu dient són clarament els dos cervells. És a dir, el cervell, diguem, de pensar, que és el que aprenem coses i el que sabem, aquest és teòricament el que hem d'utilitzar. Però quan hi ha por, utilitzes l'altre, que és el de fugir o amagar-te, i llavors aquest primitiu és el que fa que tingueu conductes que són no concordants amb el que la lògica et diu. I, és clar, quanta més formació, més probabilitats tens de manejar bé la informació.
Clar, perquè, clar, com... clar, és el que diu vostè ara, és la por, no? O sigui, una família que està i que per la nit tu veus les flames, i tot i que els bombers et diuen tranquil, tanqueu-vos a casa, les tovalloles mullades a les portes per si de cas, però tu dius, i una merda, agafo les criatures, agafo el cotxe i marxo. Això és la por, no?, el que et belluga?
La por és molt important. Anar amb avió, la gent que té por d'anar amb avió ja ho entén, que l'avió és segur, però la por no el deixa anar amb avió. És molt important manejar la por.
5 minuts per arribar a 3:15 del matí. És evident que la notícia avui la trobem a les Gavarres. El doctor Antonio Bulbena ha de marxar d'aquí 10 minuts. Li vull preguntar, doctor, perquè ara quan l'he vist, aquesta conversa la teníem prevista de ja fa uns quants dies, però ahir vaig estar pendent, evidentment, de la televisió, del que anava explicant la Maica, del que ha escrit a La Vanguardia, i he vist la seva cara i dic, home, vostè ahir va estar citat al jutjat de Martorell declarant com a testimoni en el cas Andic. Era vostè, no?
Va veure que la corbata que portava era bona, oi que sí?
M'ha recordat la corbata i els tirants.
Llavors devia ser jo, sí.
Bé, no sé fins a quin punt li podem preguntar què és el que pot explicar, però en qualsevol cas sí que la seva cara concorda amb la que hem vist a les imatges.
Hem de dir que aquesta entrevista per parlar amb el doctor Bulbena de la calor estava prevista, com deies, i tancada feia molt de temps, entre altres coses perquè el doctor té una agenda complicada i ha estat absolutament casual doncs, que sigués està citat en aquesta instrucció i està avui a l'estudi. Per tant, fins a on vostè consideri,
sí,
doctor.
Home, jo, si voleu, el tema de la calor jo crec que és molt important, perquè es diu que si la calor hi ha més mortalitat, però no hi ha manera que es parli de com augmenta la violència. I hem d'aprendre a manejar això, que és un tema que ens hi afrontem. I el tema de les guerres, quantes més guerres, més problemes amb el canvi climàtic, perquè el consum que fan les guerres és tremendo. O sigui, vull dir que és un tema que, si un dia ho voleu tractar, crec que val la pena per fer-ne difusió. Mm-hmm. Perquè, a més, no, sempre estem... Problemes, la guerra igual, problemes humanitaris, però, en canvi, no veiem el tremendo problema que està generant amb el canvi climàtic. Però, bueno, a part d'això, tema d'ahir de la corbata vermella. Doncs, a veure, simplement, clar, és un tema que té la seva discrecionalitat judicial, però jo, doncs, amb molt de gust vaig intentar ajudar amb un tema que és molt delicat.
El van citar com a testimoni, vostè.
Testimoni, perquè jo vaig tenir ocasió de participar amb una... Em van demanar que jo intervingués, jo vaig parlar amb ells. Va ser una entrevista que va estar molt bé, vam parlar amb el pare i amb el fill, i els vaig donar unes quantes orientacions i em vaig posar a la seva disposició. Després van optar per una solució que era una mica més a prop de la solució econòmica i, per tant, va ser només una intervenció i vaig demà, ahir, doncs, fer la intervenció que va d'informació i de testimoni.
Del que heu explicat als diferents periodistes d'aquesta intervenció, semblava que era un testimoni secundari, el que passa és que crec que la declaració va durar més d'una hora i la jutgessa va acabar demanant fer una còpia del telèfon mòbil.
Bueno, bàsicament el doctor va explicar ho sabem i ho hem explicat així, que, perquè a més ens ho van dir ahir els funcionaris, que perquè veien que es retrasava i no sortia, i hòstia, què està passant? Que el doctor no apareix i només hi ha una porta. I els propis premsa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens van informar que havia deixat el seu telèfon mòbil per volcar doncs un seguit de missatges de tant d'Isaac com de Jonathan Andy que ell tenia en el seu telèfon mòbil, que li havien enviat ells directament, i tant la fiscal com la jutgessa consideraven d'interès incorporar-los a la instrucció. Avui a La Vanguardia donem una mica més de detalls i és, bueno, doncs aquest moment que en un principi, després d'aquesta reunió, d'aquesta primera visita, on Maria Júlia li demana doncs al doctor Bulbena doncs un... ajuda o col·laboració o que l'ajudi a desencallar un cas que, doncs, que amb ella en aquell moment se l'havia complicat, doncs, assessorament o fins i tot l'opció de cedir-lo, perquè recordem que ja ho hem explicat aquí, la Maria Júlia, la terapeuta, la controvertida terapèutica, va amenaçar directament Isaac Andic amb o vostè cedeix 40 milions d'euros a Jonathan Andic o jo deixo la teràpia. Bueno, en aquesta situació volent escoltar tots dos i ell el que li diu a cadascú és el que ell va considerar al senyor Andic, doncs jo crec que aquesta no és la solució econòmica, sinó que s'ha de treballar emocionalment. I a Jonathan, escolta'm, jo estaré amb tu, el teu pare t'ajudarà, podem sortir d'aquí. I aquesta és una mica. És dir, finalment...
Va ser una sola sessió que va rebre pare i fill.
Una sessió...
No sé si ho he explicat bé, doctor.
Perfecte, no, t'ho agraeixo molt perquè ho expliques més bé. Jo parlo molt, però tu ho expliques més bé.
No, jo tinc una altra pregunta. És a dir, Jo pregunto, i si es pot respondre, es pot respondre, i si no, no. Davant, en seu judicial, va manifestar el doctor que no li semblava bé com estava portant la teràpia a aquesta altra psicòloga que no està col·legiada?
Sí, de fet, és una mica diferent. Mira, o sigui, és així, però, de fet, la Júlia, quan em va trucar, va dir que ella havia plantejat això, i com que no ho havien acceptat, ella es volia treure del cas i posar-m'ho. O sigui que, de fet, jo li vaig agrair que tingués aquesta confiança, però és que ja vaig entrar en un sistema que ella no... Ella havia dit, jo, si no li donen aquests millors, no segueixo. Per tant, jo ja no tenia ocasió de dir una altra cosa. Però, efectivament, jo no crec que fos la bona solució, i en aquest sentit vaig començar a treballar. I amb el senyor Dic vam estar d'acord, vull dir que en aquest sentit el projecte nou sí que estava en marxa.
A veure, va ser important ahir les sessions. Després del catedràtic van estar les dues germanes. La veritat és que ahir va ser una jornada molt favorable per la defensa. Tot i que, com deia el doctor Bulbena, ell va, no era qüestió de decantar-se per ningú, sinó una mica explicar quina era la situació i explicar una mica la radiografia de com havien arribat a aquest perifil a la seva consulta. Fins allà, és el que, perquè més enllà d'això, ell, jo crec, entenc que no podia anar. I clar, valoracions mèdiques amb una única visita, si no m'equivoco, doctor, és absolutament inviable i impossible. Per tant, però sí que és veritat que les germanes es van ratificar en tot allò que van dir i havien explicat a seu a comissaria, i és el suport incondicional cap al seu germà, que sí que potser havien tingut algun enfrontament, baralla, però que les van minimitzar, i amb tot allò referit que recordem que la magistrada entén que el mòbil darrere d'aquest presumpte homicidi seria un mòbil econòmic. I, per tant, en relació amb aquest mòbil econòmic, les germanes van explicar que amb el pare l'herència, el testament el canviava pràcticament cada any, perquè ficava i es treia gent, però hi havia una cosa que era fixa. O sigui, era que tot el patrimoni familiar, calculat aproximadament milió amunt, milió a baix, en uns 3.000, 4.000 milions d'euros, això era impepinablement repartit a parts igual entre els tres fills. I el que feia era que, si durant l'any doncs donaves amb un fill, compraves una cosa, li donaves un diners, etc., doncs tot això després se reequilibrava. Que tots tres sabien de la voluntat del pare de crear una fundació que portés el seu nom i que una mica s'encarregués de reagrupar tota aquesta obra social que ja està, que fa temps que porta endavant Mango, i una mica donar-li coherència, donar-li una forma, i fins i tot amb la tutoria de nous emprenedors, etcètera, etcètera, per fer una gran obra. Quina afectació tindria en el patrimoni aquesta fundació? Bueno, entenien les filles que, bueno, que el que considerés, però clar, estem parlant de gairebé 1.000 milions d'euros. Aquí hi havia una cosa, Roger, que jo crec que és on treballen els investigadors i la fiscal, i Teresa Yoldi, i la magistrada. I és, aquí hi havia una relació, o sigui, 40 milions d'euros. 40 milions d'euros, Isaac, en dic, el problema no eren 40 milions d'euros. Quan tu tens un patrimoni de 4.000 milions... 40 milions és moco de pavo, no és res.
Sí, el que passa és que dir que és la xocolata del lloro de 40
sí,
milions d'euros...
Però en sí, aquest sí. Context, però en aquest context, el problema era que... Què li recriminava a Jonathan en aquell moment al seu pare? Ell què volia? Ell volia marxar del que ell entenia que era una presó emocional i professional i econòmica per ell. Ell no volia... Ell se sentia que estava mendigant diners constantment al seu pare, i que l'altre obria i tancava l'aixeta doncs quan ell volia, per tenir-lo allà enganxat. I ell, doncs mira, un projecte que avui expliquem, Avancem a l'Avantguàrdia, és que un d'aquests projectes que ell... A veure, tu què vols fer? Què vols fer? Vale, vols marxar. Quin projecte vols? Perquè, a més, ell ja havia comunicat que marxava de Mango. Doncs una sastreria, un negoci de sastreria. Doncs vinga, va. I és una de les... Bueno, ahir va explicar el doctor Bulbena, que i ho sé per fonts judicials, que ell va explicar... Bueno, una sastreria, doncs no pateixis. El pare t'ho financiarà, no pateixis amb això. Tens un pare que et vol ajudar. A més, era un pare que això... tothom del seu entorn t'ho explica. Va anar a aquesta consulta i va acceptar els 40 milions, va acceptar que la terapeuta entrés a la seva vida quan al principi tampoc li feia cap gràcia, i ara vinga, va, fem-ho. Fem-ho, i què vols, 40 milions? Doncs vinga, 40 milions. Però el pare, al final no van ser 40 milions, li anaven deixant anar a poc a poc. Bueno, era una situació complicada, complicada. I en aquesta situació complicada fan el passeig a la muntanya. I ara la investigació, el que han de dir és de quina manera aquesta relació complexa, complicada, que especialment Isaac intentava arreglar, i Jonathan feia el que podia amb la seva situació emocional d'arreglar-la, si va condicionar o no aquest passeig, i si va condicionar o no que aquest home caigués per aquell terraplen i morís. Això és l'important, perquè jo amb tu em puc matar. Em puc matar. I em puc matar i puc odiar-te. Està aquí cada dissabte amb un tal paripé, però en el fons odiar-te, sentir un despreci cap a tu perquè considero que t'aprofites de mi, que no em deixes volar, etc. Ara, si sortim d'aquí i passa una cosa i tu mores, hòstia, els investigadors en aquests moments han de determinar com va influir aquesta relació amb que tu t'hagis mort. I aquesta és una mica l'essència d'aquest cas i la complexitat d'aquest cas. Aquesta és la complexitat, perquè tot el que va passar ahir és interpretable. Clar, el doctor Balbura ahir era un testimoni demanat per la fiscal, que en principi està acusant, demana, creu que Jonathan va matar el seu pare. Ho creu la fiscal i la jutgessa, per això li va demanar la presó. Però, en canvi, ahir, Cristóbal Martel i Sebastià de Juan van sortir satisfets de la declaració de Bulbena. Però també la jutgessa i la fiscal, perquè al final es va limitar sense... Clar, ell no té per què... És que ell no sap què va passar allà. Ni ell, ni jo. I al final, els Mossos tampoc... Indicis. I aquesta és el gran quid d'aquesta història tan complicada i alhora tan atraient, i que la gent està allò enganxada, doncs, com un incendi, com una paparra, amb, lamentablement,
com el foc,
condicionant la vida de molta gent. Perquè aquí hi ha un xaval, un senyor, que se li acusa d'haver matat el seu pare.
Que és la persona que era la persona més rica de Catalunya. Doctor Antonio Bulbena, vol afegir alguna cosa més després de sentir la Maica?
No, està bé, jo crec que també sí, una cosa vull afegir. Tant les entrevistes que em van fer els Mossos com la intervenció d'ahir de la jutgessa, de la fiscal, i va ser molt correcta. O sigui, quan veus que una institució, jo, com que treballo en institucions, quan veig que no va bé, m'agrada resaltar-ho. Sí, estic content de veure com hi havia molt bona competència.
Ahir va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, i la va comentar amb els companys que estàvem tots allà a la porta, perquè amb molta amabilitat ens va entendre, entenent que portaven moltes hores allà sota un sol insuportable. Va dir, és molt difícil venir aquí a un jutjat a declarar ni que sigui com testimoni, però també és molt difícil anar a una consulta d'un psiquiatre. I això té un valor.
Sí, vol dir que ho van fer-ho i, per tant, vol dir que s'ha de valorar.
Antonio Bulbena, som homes de paraula. A les 10:50 li havien promès que podria sortir d'aquest estudi. Són 52. Sé que té consulta també visitant dissabte. Li prometo que un altre dia, aviat, quan
sí,
tornem,
favor, que li hem de, que
el
li hem...
tornarem a convidar i parlarem de la calor i l'estat d'ànim.
Bulbena escapa, complirà.
Moltes gràcies. 10:52. La Maica Navarro, a qui li demanem que allargui una estona. A les 11 en punt actualitzem com està tota la situació de l'incendi amb els serveis informatius, i amb la Maica ens hi estarem una estona més perquè hi ha una trucada molt especial que vull fer sí o sí. He de felicitar una persona. Després del butlletí d'horari de les 11 descobrireu qui és. També a la propera hora tenim la Mònica Terribas, que ens ajudarà a interpretar tot el que està passant a les Gavarres. Fa uns instants ha intervingut el president de la Generalitat. El foc de les Gavarres ja ha cremat unes 2.400 hectàrees, ha confirmat Salvador Illa. Hi ha entre 10 i 12.000 persones confinades als següents municipis: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Un confinament que es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es pugui reavaluar la situació. Des del centre de comandament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha catalogat l'incendi de preocupant i ha detallat que l'objectiu d'avui és estabilitzar el flanc dret.
Estem davant d'un incendi
preocupant. L'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida.
El president insisteix que a les zones confinades cal quedar-se a casa i demana extremar les precaucions de cara a l'onada de calor que ha d'arribar els propers dies.
Sisplau, són dies d'onada de calor, de temperatures molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
A les 9 del vespre hi ha una nova reunió amb els alcaldes dels municipis afectats per reavaluar les mesures. Ara mateix sobre el terreny hi treballen 440 bombers i 100 persones de la Unitat Militar d'Emergències. L'afectació més gran és a Calonja, algunes urbanitzacions on s'han cremat dues cases, com explicàvem. Jordi Roig és veí de l'urbanització Mas Ambrós de Calonja. L'hem pogut saludar al suplement Se li ha cremat la casa.
Fantesca, és que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
Marta Puig, veïna de la Bisbal d'Empordà, també té un mas al mig de les Gavarres. Això és el que ens traslladava fa uns instants.
Ahir es va cremar la barraca dels veïns, on tenien els animals, ells. Nosaltres vam evacuar els nostres cavalls, vam evacuar els seus cavalls, i sort que va venir una colla de voluntaris, d'amics del meu fill, ajudar-nos a apagar les flames que ens agafaven ja la nostra tanca. I, bueno, passar la nit aquí, amb una por, el cel va començar, bueno, un cel ben rogent, gent, i aquí amb els bombers.
El missatge és clar, mantenir el confinament a aquests 7 municipis i evitar desplaçaments a la zona, també evitar anar cap a l'Empordà des de Barcelona. 4 minuts per arribar a les 11, fem una pausa, agafem aire, els serveis informatius que també posen alguns apunts més d'actualitat, i continuem el suplement amb la Maica Navarro i amb la Mònica Terribas, connectant amb les Gavarres i amb diversos punts del país on hi tenim també veus i fotografies que volem traslladar-vos.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. 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 La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.